vete a merendar.
Vete a merendar. Vete a merendar.
Venen donant toms per Madrid, per Londres, sí, i ara ens
centrem... Per Catalunya, per tot arreu.
Sí,
ara anem.
Ara sí?
Ara sí.
Per cert, informació, vostè que tot m'ho critica i tot...
No critico, dic la pura veritat, com la Marcelina.
Marc Poyato m'ha dit, m'ha informat que l'oli que es farà servir aquest vespre al sopar aquest que fan al Prado és oli català, eh?
Sí, l'oli, no? Sí, clar. Bueno. L'oli, el cava...
Menú d'aquesta nit amb oli d'oliva arbequina. Per tant...
Sí, i què faran? Sí, què faran? Sí. No posaran l'ampolleta? El posaran allà esquitxat, que la gent ni sabrà que és català. I el cava el mateix. El cava amb el got, amb la copa, i tu no sabràs perquè no veuràs ni l'ampolla, perquè s'avergonyeixen estar ensenyant l'ampolla i l'etiqueta catalana. Això és la veritat.
Sí, senyor.
I ja està, no vull dir res més.
Digues, Marc, perdona.
Dic que estem molt distrets en Madrid. Ara estava comentant el Vicenç Martí, he escoltat atentament la tertúlia que fèieu de Madrid-Barcelona, però més enllà dels problemes de les grans ciutats, tenim diversos pobles de Catalunya, que això li agradarà a vostè, amb alguns problemes que val la pena que expliquem. Mentre aquí debatem sobre aquestes qüestions que afecten a les grans ciutats, hi ha pobles del país que ara mateix podríem dir que viuen una situació bastant límit. Ho explicarem dos exemples.
Què ha passat?
Començarem per un titular que hem pogut llegir al diari Ara, que diu el següent. Per què Bellprat, amb 13 habitants, no deixa que hi entri ningú? La resposta, que ara comentarem, és sorprenent, però us heu d'imaginar aquest petit poble de l'Anoia amb dues barreres a la seva entrada, com si fos una mena de pas a nivell, com si el tren passés pel mig, dues barreres que no deixen entrar al poble, o també doncs, com l'entrada d'una base militar, amb aquelles barreres que pugen i baixen.
Com anys enrere que hi havia les muralles, els pobles estaven amb murallats i es podien
entrar. En aquest cas, el poble tancat, amb dues barres. Sí, sí, sí. Literalment, el poble ha quedat tancat per decisió dels seus veïns des de divendres passat i de manera indefinida. I ells mateixos ens explicaran a qui deixen entrar i a qui no deixen entrar a Bellprat. Ho preguntarem a la Maite Pérez, de l'Associació de Veïns de Sobirania Energètica Bellprat i de Preservem l'Anoia. Maite, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Nosaltres ens hi deixaries entrar, senyor Marcelí, Clapés i companyia, Bellprat, o no? O ara mateix ho tenim complicat?
A vosaltres sí que us deixaríem entrar. A tota la bona gent és benvinguda.
Bueno, en aquest estudi no tothom és bona gent, que n'hi ha que els agrada molt Madrid.
Bueno, ara no em barregem amb aquest tema, perquè si no entraurem l'aigua clara de què passa a Bellprat. Ara mateix el poble està tancat? O com el teniu, Maite?
Ara mateix les barreres estan obertes.
Estan obertes?
Sí, ara mateix estan obertes, però les tenim preparades per tancar-les doncs, en el moment que vinguin doncs, les macroempreses aquestes que ens volen omplir de molins, de plaques solars i d'una mega línia d'alta tensió. En aquest moment les tancarem. Les tancarem i no les deixarem passar.
És a dir, teniu el poble obert a tothom qui vulgui anar, però quan vinguin persones relacionades amb aquests tres projectes que us han caigut al poble, aquestes barreres baixaran. Explica'ns amb quins projectes esteu afectats a Bellprat.
Doncs, a veure, és una afectació que és de gran part de Catalunya, sobretot de la Catalunya central. L'Anoia, per exemple, la comarca de l'Anoia està superafectada, però és que a Bellprat, el nostre poble, han anat a caure, diguem, 10 molins de 200 metres, són molins que fins ara encara no s'ha construït cap a la península, són gegants, 10 d'aquests. Tenim la serra de Caral cremada de l'estiu passat, val? Sí. Doncs a l'altra, la carena del davant, és a dir, el poble està al mig, és a dir, tenim una serra cremada, la del davant, doncs hi van 10 molins.
Quina alçada tindrien si ho passéssim a pisos, això, per fer-nos una idea?
Això serien un edifici d'uns 80 pisos, els molins. Home. Amb el soroll que fan, amb les llums que fan a la nit, amb l'afectació doncs, a tota la fauna, vull dir, ja no és només paisatge.
I us en posen 10, dius, Maite? 10.
Com?
10 molins d'aquests.
10 només al terme municipal de Bellprat, eh? En total a la Noia n'hi ha, ara mateix en tenim 114, i n'hi ha 100 i pico més de projectats, d'aquests de 200 metres.
Bueno, continua a Bellprat.
Perquè la gent compari, la Torre Mafre fa 154 metres, que ara l'he buscat. O sigui, més alt que la Torre Mafre de Barcelona. Sí. Cada molí.
Sí, exacte, cada molí. Després d'això, aquests molins queden a 700 metres del poble.
700 metres.
Sí. Sí, entre 500 i 700. Llavors, la línia MAT al mig. La línia MAT és una línia MAT que tampoc no s'han construït cap que fins ara a la península d'aquestes dimensions, és entre 70, les torres són entre 70 i 90 metres d'alçada. Aquí ens posem, doncs això, en un edifici de 34, 40 plantes, 24 claves transporta. Ara no recordo la tensió, però és altíssima tensió. I aquesta passa a 200 metres del poble, per sobre de Masies, ja et dic, 200 metres del poble. Bueno, i passa, bueno, travessa, és a dir, ve de Poblet, ve de l'Aragó, és a dir, hi ha tota els Monegros, tota l'Aragó està ple de plaques i de molins, sobretot de molins, i tota aquesta energia, doncs han creat diverses línies mats, i una d'elles doncs és aquesta que passa per Bellprat, i bueno, passa per travessa Catalunya, bueno, diverses travessen Catalunya, nosaltres, jo ara parlo de Bellprat. I després tenim 65 hectàrees de plaques solars. Hosti, també dintre
realment us ha tocat la grossa, en aquest tema.
És una mort anunciada. Si es fa tot això, Bellprat està això tocat, diria, de mort.
65 hectàrees en aquest macroparc fotovoltaic. Aquests 10 aerogeneradors i la línia de molta alta tensió. Això per què creus que us passa just a vosaltres? Perquè, és clar, nosaltres ho diem així, però vaja, vull dir, realment és singular que us toqui tot això.
És el destí.
Sí, per què creieu que us passa a vosaltres? Perquè sou un poble petit, o perquè no us queixareu, o per què?
Sí, nosaltres creiem que és per això, perquè, és a dir, tots aquests projectes busquen llocs on hi hagi poca població i que el sòl també sigui econòmic. D'aquesta manera no tenen, és a dir, bueno, ells busquen el màxim benefici, tant els hi fa el territori, tant els hi fa la gent, tant els hi fa la natura, tant els hi fa tot. Ells només busquen el màxim benefici. Vull dir, estem parlant de les elèctriques, de l'IBEX 35, ja ho sabem, tots el que busquen aquests només, caler, caler, caler. I són el que estan projectats, és a dir, no hi ha cap mena de projecte des de la Generalitat o des de... És a dir, són elles. És a dir, la prioritat és aquesta. Llavors, han trobat el camí més econòmic i si han de passar pel costat d'un poble com Bellprat, doncs hi passen. I ja està. I tu, es queden tan ampla.
I tu dius que això de tirar endavant, que hauria de tirar endavant, és la mort del poble. És a dir, la gent no hi voldria estar-s'hi. Marxaria tothom o com quedaria el poble?
Tu voldries viure al costat d'una línia d'alta tensió, d'una superlínia d'alta tensió, rodejat de molins i de plaques... I a l'altra banda, la serra cremada.
Clar, llavors aquí tindrà gent que et dirà, bueno, clar, energies renovables, si no hi posem tots de la nostra part, doncs no ens en sortirem, clar.
I dona feina.
Exacte, però bueno, les energies... És a dir, si deixem que aquestes empreses siguin les que planifiquen, és a dir, aquí només està primant una cosa, que és el caler. No s'està fent cap treball de planificació. A més, aquests calés, és a dir, són empreses que són de Madrid, és a dir, els molins són del senyor Florentino Pérez i l'amat és de Forestalia, és un amat que és d'una empresa privada, que és del senyor Samper, que són dues de les grans fortunes d'Espanya. Jo, diríem, me'n vaig una mica, però és que se'ns carregaran el territori, I no ens quedarà un duro. És a dir, ens empobriran el territori i és que aquí no quedarà un duro. Rebran les ajuts d'Europa, les Next Generation, que és el que volen, perquè, a més, si us mireu l'Antonio Turuel, això no està tan clar que tot això després funcioni, perquè això té molta pinta de que sigui la bola, el bluff, el fum, que es va crear amb el totxo l'any 2007 i que de va caure. Vull dir, ara el fum està amb les renovables, el gran negoci. El que volen és rebre totes aquestes subvencions. I llavors, bueno, doncs ells van a la pela. Aquí han de fotre? Tant els hi fa, ells només miren els números. Tenen un exèrcit de gent treballant per ells, perquè tenen tots els recursos, i nosaltres, clar, ens cauen aquests projectes, i sí, al·lega. Fes al·legacions un projecte que el de la mat sols és que és de 500 fulls. És a dir, no tenim recursos ni per enfrontar-nos, és a dir... Bueno, i tenim els nostres polítics que estan com... No entraiem res. Hem intentat reunir-nos, perquè et facis una idea, ja, el president de la Generalitat, no ho hem intentat, som un poble tan petit que anem fent el que bonament podem, tots tenim feina, tots anem amb les nostres... Però bueno, hem intentat reunir-nos amb el delegat del govern de la vegueria. Encara no s'ha rebut. Des del Consell Comarcal, que dius, bueno, a veure, algú, el nostre alcalde està fent també el que pot, que tampoc un poble petit no pot... Bueno, no som el Consell Comarcal, perquè això afecta, és a dir, ens afecta a nosaltres, però afecta a tota la comarca. Ens diuen que tampoc no poden fer res.
Clar, jo t'anava a preguntar.
Clar, el territori i els calés se'ls seguiran quedant els mateixos de sempre. I pagarem la factura de l'Electra, seguirem pagant-la amb aquestes fortunes i ells seguiran tenint els beneficis. Ells volen seguir tenint els beneficis que tenen i seguir tenint el poder de l'electricitat. Perquè un dels avantatges que té les renovables és que són quilòmetres zero, que es poden generar des de casa, que es poden generar d'una altra manera. Això l'Antonio Turuel, que hi ha un fax aquí a TV3 que l'explica de conya, escolteu-vos-el, que és que jo no us he explicat, però és que ell ho explica de meravella. És a dir, anem cap a un altre model. No, no, és a dir, el model fins ara ha sigut de més d'explotar. Ara el que hem d'anar és a buscar les nostres necessitats, a resoldre les nostres necessitats, però no cada vegada a fer més diners, perquè és que necessitem carregar la terra. I què ens quedarà després? És que què deixarem als nostres fills? Tot això després desmuntar-ho serà moltes generacions, que no té ni cap ni peus, i a més és la guerra de David contra Goliat, és absolutament desproporcionat. I després deixeu-me dir-vos una altra cosa, a les portes giratòries. Vull dir, els nostres polítics també per què es posen de costat, perquè hi ha les portes giratòries. Qui ens va venir a veure a Bellprat per exposar el tema de la MAT a l'Ajuntament? El senyor conseller, exconseller de la Generalitat, 8 vegades conseller de la Generalitat. A veure, que és que hi ha els polítics, espera't, és el senyor Felip Puig. Senyor Felip Puig, a veure, que entenc que és un problema després col·locar tota aquesta gent. Clar, porten tants anys a les èlits que després, què fas amb ells? Clar, s'han acostumat a un ritme de vida, volen seguir vivint d'aquesta manera, jo ho entenc. Com els col·loques? Tenen un coneixement, volen aquestes grans empreses, Forestalia en aquest cas, el contracte, i se'n va a veure tots els seus col·legues dels alcaldes i tal, i els hi promet, i venga, i no és manera de fer-ho. Fem-ho bé, fem-ho d'altra manera, trobem un punt mig, parlem-ne. Clar que cadascú, però si nosaltres, evidentment que nosaltres aportarem el que puguem, però no ens destrossem casa nostra, nostres cases no valdran res.
Jo el que t'anava a dir, com a veí de cop i volta, doncs em veig el macroparc, un 10 generadors, la MAT i tot això, aquí sou David contra Goliat, no s'hi pot fer res, dius, no, aquí res, no es pot aturar això. O la Generalitat ho ha comprat, aquest projecte, ja està aprovat, això.
Bueno, la Generalitat nosaltres no traiem l'aigua clara. És a dir, sents parlar a la Transjordà, és que no en traiem l'aigua clara. Per una banda, la llei doncs representa que sí que és molt maca, però per altra banda deixen a les empreses fer el que volen. I llavors això, les empreses estan projectant i busquen això, el seu màxim benefici.
Però és terme del poble? És terme del poble?
Sí.
Però aleshores vol dir que això, el poble cobrarà uns diners per fer totes aquestes coses.
Sí, però a veure, aquests diners, per què els volem? Per què volem aquests diners? Què ens donaran aquests diners? Si nosaltres el que volem és viure tranquils i viure la natura. Per tenir més diners, què farem amb els diners? En què els convertirem? Vull dir, és que perquè, no sé, és que els diners en què es poden convertir són diners, al final.
Vull dir, nosaltres
volem viure la natura. Vull dir, a més, a veure, també et dic una cosa, que això està... És a dir, en els llocs on es fan aquests projectes, acaben despoblats, això hi ha estudis. És a dir, que prometen, però després qui et diu que això no farà fallida? I qui et diu que aquests diners realment es cobraran?
Però los terrenos de qui són?
Del poble.
Del poble.
Del poble.
Sí. No. Els terrenys són de persones privades.
Persones privades.
Que estan interessades en vendre o no?
Alguns sí, en llogar, també et diuen, és que venen, això és molt pervers, clar, ells saben tot, ells tenen els genis del món, els tenen treballant per ells, si es podria parlar de l'IBEX 35, ells et venen i et diuen, és que si tu no em llogues el terreny, és que ho farà el teu veí.
Sí, sí.
I si no te l'expropiarem, perquè això és per bé comú, per bé general, no sé quines, jo les
paraules... Sembla que estigui veient la pel·lícula Alcarràs. Ara mateix, no?
Sí, sí.
Sí, ja sabem com acaba, també, el Carles.
Gràcies a la Carla Simón, perquè sí, sí. Mm-hmm.
Maite, moltíssimes gràcies i molta sort. Anirem seguint el cas de Bellprat.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Una abraçada, adeu-siau. De moment, Bellprat, ara obert, amb les agulles obertes, diguem-ne, amb les barres obertes, però segons qui vagi, les baixaran de seguida. Aquest és el primer exemple, perquè tenim altres problemes al territori. Un segon exemple de pobles que estan vivint...
Avui m'agrada l'excepció. Per primera vegada en molt temps, avui m'agrada. Perquè és cosa de Catalunya, m'entens? Problemes de Catalunya.
Sí, problemes sí.
No de Madrid, tot aquesta... De 4 a 5 era tot Madrid. Sí. I que bona està l'ensaladilla, i ara l'han quitado, i ara te la pone. A mi què m'importa l'ensaladilla a Madrid?
També
I la tapita con la canyita. Fota-te la pa... Cola, canyita. Va.
madrilenya. També li he de dir que algunes coses que estem explicant també estan relacionades amb Madrid, eh? De vegades.
Bueno, sí, clar.
Sempre anem a parar al
mateix lloc, eh? Perquè sempre és el mateix que ens roben. Ens roben els boscos, ens roben la corrent, tot, eh? Tot a Florentino, ja ho he dit, a Florentino. Bueno, a Florentino que es fotrà en molins més alts que la Torres Mafre.
Bueno, anava a dir, un segon exemple... Collons. Un segon exemple de pobles que estan vivint situacions límit ens porta cap a Torres de Segre, a la comarca del Segrià, on estan a punt de batre un trist rècord. Porten gairebé un mes sense aigua potable.
Jesús!
Un mes, eh? Imagineu-vos-ho. Sense poder veure aigua de l'aixeta.
Calmis una miqueta, perquè... És que
jo estic molt tranquil. Aquí l'únic que està madrilenya és tu. Jo estic molt tranquil!
De fet, ahir l'Ajuntament va repartir 1.376 garrafes d'aigua embotellada perquè els veïns no poden beure aquesta aigua de l'aixeta. Tot plegat per culpa de l'alt índex de plaguicides. Aquesta situació fa temps que cueja i afecta 40 municipis que s'han hagut d'espavilar, doncs com han pogut, amb camions cisterna, garrafes o obres d'emergència. I compte perquè, aquí està el tema, alguns alcaldes ja diuen que tot plegat pot ser culpa d'abocaments no molt regulars. Que no pot ser que de cop i volta aquests plaguicides vagin de 0 a 100. Això ens ho explicarà molt millor el Xavier Rodríguez, que és periodista del diari El Segre. Xavier, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Ara mateix, quina és la situació? Com ho tenim, això? Bastant arreglat, no? Crec...
Bueno, ara mateix hi ha dels 25... Bueno, hi havia 27 municipis afectats, que eren els 25 que s'abasteixen... 25 del Segrià i les Garrigues que s'abasteixen de la Mancomunitat d'Aigües, més Sunyer i Torres de Segre, que no formen part de la Mancomunitat, però també estaven afectats perquè captaven del canal de Serós. Llavors ara, d'aquests 27, 26 ja ho tenen resolt, la majoria van estar uns 20 dies sense aigua...
Quants? 20 ara... dies?
20 dies, sí, des del 3 de juliol fins més o menys, crec que va ser dimecres de la setmana passada, sí. I ara només queda Torres de Segre, que encara està afectat pel tema dels plaguicides. Sí.
Ara parlem amb Torres de Segre, però abans em preguntar si això és habitual, si passa cada estiu perquè hi ha conreus, o la situació que estem explicant ara és excepcional, Xavier?
Clar, és a dir, l'episodi aquest més recent és el segon, perquè a principis de maig també van estar els mateixos pobles, no Torres de Segre i Sunyer, sinó els 25 de la Mancomunitat, també van estar més o menys una setmana sense poder veure també per la presència de pesticides, per l'alta concentració de pesticides aquí. I l'any passat, i crec que l'any passat també va haver-hi un vessament d'hidrocarburs, no té res a veure amb pesticides, però també va haver un vessament d'hidrocarburs al pantà d'Utxesa, que és d'on agafa l'aigua a tots aquests municipis, aquests 25, i també van estar sense poder beure aigua unes setmanes. Sí, sí.
I això com s'espavilen? Perquè, és clar, de cop i volta no tens aigua. Com han anat solucionant tots aquests municipis?
Bueno, alguns d'aquests 25... Bueno, la majoria dels 25, 14 van optar per cubes d'aigua, per cubes d'aigua finançades per l'Agència Catalana de l'Aigua, i uns altres, i els altres 11 van decidir fer-ho a través de garrafes d'aigua repartint les mateixes als veïns, que al final també s'hi va sumar la Diputació, i la Diputació va acabar pagant garrafes d'aigua per tots aquests municipis, perquè clar, vull dir, 20 dies sense aigua, doncs ja em direu vosaltres com estaríeu.
Sí, sí. No, i més amb la calor que fa, que sí. Encara en fas més ús.
La ola de calor.
Clar.
És que hem vist cues de veïns davant d'aquests camions cisterna, una imatge que sembla pròpia d'altres contrades, no?
Sí, va ser bastant espectacular, perquè clar, no era... A veure, normalment aquí a Lleida doncs, hi ha pobles del Pirineu, ara per exemple tenim Sant Esteve de la Farga, que també ha portat aigua amb cubes amb un dels seus nuclis per falta de... per tema de la sequera, però sempre estem acostumats doncs, a quan que hi hagi un poble, dos, tres, que portin cubes, una cosa aïllada, però 14 o 15 pobles ha sigut bastant, bastant espectacular, la veritat.
Deixem saludar el Joan Carles Miró. Senyor Miró, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Alcalde de Torres de Segre, com ho porten, alcalde? Quants dies sense aigua?
Aquí, quants dies? Sí. Doncs des del dia 10 que van rebre un correu de sanitat que es prohibien l'ús, no recomanant, prohibien literalment l'ús d'aigua de boca, igualment que la Mancomunitat de Segre Gris, com ha dit ara el company. I des del 10 fins avui que estem, doncs, repartint garrafes. Bueno, menteixo. El dilluns dia 3 ens van demanar una contraanàlisi per veure si els resultats eren verídics, perquè l'any passat vam tenir un vessament al canal de Serós i Pantà d'Utxesa, que el canal comunica el pantà, d'hidrocarburs. Sanitat ens deia que l'aigua era dolenta i el nostre anàlisi em deia que era bona. I, clar, vista aquesta controvèrsia, aquesta confrontació d'anàlisis, va demanar una contraanàlisi el dia 13 i el dia 17 ens van confirmar que l'aigua era dolenta. I del dia 17 fins avui estan repartint garrafes cada dia pels veïns.
Doncs fregant un mes sense aigua. Però, perdoni, vol dir que d'un dia per l'altre es va passar que l'aigua era bona o dolenta?
Això és el que ens estranya a nosaltres. El meu tècnic d'aigües em va comentar que abans de rebre aquest correu de sanitat, doncs el dia 6-7 van rebre els anàlisis que fem periòdicament cada setmana, no? O cada mes, depèn de la temporada, l'estiu n'hi fem més. que l'última anàlisi que van tenir nosaltres, la presència d'aquest herbicida era nula, inexistent totalment. I en 5-6 dies han passat del 0 a l'1,20. És a dir, hem gairebé passat dos vegades més el marge per mes. Això... I això tenen escanyat tant a nosaltres que sigui culpa només dels herbicides que hi ha als camps.
Això li anava a preguntar, és a dir, un pagès, si llaurés la terra, l'herbicida, diguem-ne, no seria de 0 a 100. Es mantindria aquestes dades, diguem-ne, més o menys sostingudes. Per tant, jo no sé vostè quina teoria té de què ha passat aquí.
Doncs no ho sabem. La teoria de l'hidrocarbur es va quedar en suspens. Ningú ha trobat mai el culpable, ningú. En canvi, aquí amb un agricultor, amb un tractor que li posa una mica de gasol i un injector, automàticament el multen. En canvi, un vessament d'aquestes quantitats, avui en dia encara no han trobat el culpable. I aquí, doncs, no sabem com acabarem. Aquí, doncs, espatllar-nos com podem. De fet, com ha dit també el company, la Diputació ens paga les garrafes d'aigües, ens ha subvencionat uns 12.000 euros, i estem mirant d'altres opcions per portar aigua més bona del pantà de Santa Anna, que arriba l'aigua fins a Sudanell, i estem parlant amb la Mancomunitat de Pinyana per poder portar l'aigua aquesta fins a la Torre de Segre.
Quins ànims té el poble, alcalde? Què diu la gent?
La gent, doncs, una mica sembla això anys enrere, no? Que no hi havia aigua, que hi havia coses essencials com aquesta, l'aigua, i a més aigua de boca, dutxar-te sí, però per beure i cuinar no. I clar, la gent gran no poden venir, han de venir els fills, a molta gent gran els hi porten nosaltres a casa perquè no poden, no tenen família o el que sigui. Ens espavilem com podem.
I diu vostè que això s'ha investigat, però com ha acabat aquesta investigació? Ho dic perquè no es vagi repetint més endavant.
La herbicida no ho sabem, no sé res. Tot apunta a que serà herbicida estirat pels agricultors, no? Perquè fa temps que estigui herbicida, però bueno, el que han dit de passar de 0 a 100 és el que ens escanyen nosaltres. Però bueno, no sé com acabarem, a veure.
Xavier, l'Associació Catalana de l'Aigua, què diu sobre això? Hi ha algun informe preliminar o algú s'ho està mirant?
Bueno, l'Agència Catalana de l'Aigua va fer anàlisis a altres conques, a altres riberes de rius i pantans de Lleida, i va veure que sí que hi havia excés de plaguicides a gran part de la plana de Lleida. El que passa és que, clar, el que ells van fer va ser descartar que hi hagués hagut un vessament pel tema aquest, perquè, clar, a l'haver-n'hi per tota la plana de Lleida, doncs, clar, no ho atribuïen a un vessament concret, sinó que ho atribuïen a la sequera. I de fet, del tema dels hidrocarburs sí que s'ha ficat una multa. La CHE va sancionar l'Ajuntament de Lleida pel tema de la xarxa de sanejament del polígon, pel tema del vessament de carburs, hidrocarburs.
Mm-hmm. Hi ha una solució que he llegit, Xavier o senyor Miró, no sé si és possible. Vostès veuen d'un pantà que una de les solucions seria buidar-lo, netejar-lo, perquè no hi hagi aquest tipus de contaminants, i tornar-lo a omplir. Això, Xavier, és possible o ja han sortit pegues a aquesta teoria?
Bueno, possible.
Estem parlant
possible,
del pantà d'Utxesa.
Sí, estem parlant del pantà d'Utxesa. Sí, a veure, podrien fer, si no, perquè tot això hauria de passar per tots els tràmits ambientals de que ho poguessin permetre, clar. La solució que ara es planteja és la captació de l'Albagés.
I a mi m'han dit que per un tema de fauna no es pot buidar el pantà.
Correcte. El pantà d'Utxesa és una reserva natural de fauna i aus, i el pantà que té més de 100 anys d'història, i, clar, avui en dia el medi ambient està molt, molt protegit. Buidar-lo sigui una solució, i no sé si és més favorable per tots, inclús per la mateixa fauna, perquè la proliferació d'algues, de canyes invasores, que estan veient cada vegada més tot el pantà, i al final només quedarà, diguéssim, que és el canal, el curs del canal lliure, tot només serà en pocs anys serà tot de canyes, i serà la mort de la mateixa fauna. Morir d'èxit, que es diu, però seria morir de fauna, no?
Ja, per tant, vostè seria partidari de...
Hi ha pocs peixos i poc oxigen, l'aigua està molt, molt malament, per aquest motiu.
Vostè seria partidari de netejar-lo, de buidar-lo?
Sí, a totalitat, buidar-lo sí, netejar-lo a totalitat no, però netejar-lo bastant. Així hi hauria molts problemes amb la Mancomunitat de les Garrigues, que aigua en aquestes vegades circules més, i hi ha molt d'aquests sediments que hi ha allí amb 7 anys, s'han mutat inclús 20 metres de fondària de sediments del canal.
Déu-n'hi-do d'on els toca veure, senyor Miró. És evident que d'aquí no en podem veure. Vostès diuen que estaven buscant una altra solució, que seria treure l'aigua del poble del costat, no?, per entendre'ns.
Sí, un poble que es diu Sudanell, allí arriba l'aigua de la Mancomunitat de Pinyana, que és aigua molt bona, que ve del pantà de Santa Anna. Santa Anna està al poble del Ferràs, que fa límite fent frontera amb Aragó. I d'allí que per amunt, cap al Pirineu, l'abocament d'abonaments i pesticides és mínim, per no dir zero. I aquella és una aigua molt bona.
Doncs a veure si aquesta...
I quant quilòmetre de tubos s'haurien de passar?
Uns 4 quilòmetres i mig, 4,6, 4,7 quilòmetres. Bueno. I això sí, una obra subvencionada al 100% per l'ACA, això sí que també s'ha de dir, i és una obra amb alta, alta pressió per arribar fins a l'etapa, la depuradora de Torres de Segre.
Això seria el futur ideal, senyor Miró, però el present és el que ens toca, que és anar repartint ampolles i garrafes. Durant quants dies creu que els hi toca, encara?
De moment, demà passat demà, en dos dies comptem repartir 5.160 garrafes exactament. Dos camions de garrafes sencers.
O sigui, el mes sense aigua, vostès hi arriben segur? Que farà un mes ja.
Segur. Aquesta obra és viable, però ajuntaments, licitacions, és molt lent. I un mes, mínim mes, crec que es tocarà, a no ser que l'aigua millori i es pugui tornar a consumir.
Per tant, vostès no saben quan tornarà a tenir aigua?
Aigua potable del canal de Serós que fa cap a l'embassament d'Utxesa no sabem encara. Tot dependrà dels anàlisis, que demà tindrà els resultats de l'anàlisi fet el divendres passat. Que els anàlisis són d'avui per demà, també tarden 4 o 5 dies els anàlisis. I, claro, estem castigats sense aigua fins demà que tinguin els resultats i a veure què diran.
Déu-n'hi-do, senyor Miró, moltíssima paciència. Gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Una abraçada a Torres de Segre. I, Xavier, dius que això és habitual, però, clar, el cas de Torres de Segre sí que se surt del que és normal, no?, en aquest cas.
Sí. Bueno, de fet, ells ja pels hidrocarburs també van ser els últims en solucionar el problema i també gairebé els últims en estar afectats. Sí, quan, més o menys quan la Mancomunitat ja estava resolent el problema, ells encara van arrastrar la previsió d'utilitzar l'aigua de l'aixeta durant unes setmanes més.
Déu-n'hi-do. Xavier, gràcies per atendre'ns i per explicar-nos sobre el terreny com va aquesta qüestió. Xavier Rodríguez, que és periodista del diari El Segre, la vida de poble, segons quin poble et toca.
A veure, algunes reflexions que ens han arribat al voltant, sobretot del que és els molins de vent, no?
Sí, és el que ha generat més debat a les xarxes socials, perquè el Josep Azuara, quan estava...
Ha generat més energia. Veus?
Ah, mira, això és xiste de niñe, eh? Te felicito por eso.
Sí. I el camp no para.
Energia neta.
I et felicita el senyor Santa Susana.
Sí.
Bé, el Josep Azuara, quan estàvem parlant sobre aquest cas de Bellprat, del municipi de Bellprat, que ha decidit tancar l'accés al poble per evitar tot aquest projecte d'energies renovables amb molins de vent, ell el que diu és que el CO2 ens afecta molt més que no pas els molins de vent. Diu, ens afecta
pues que es posin a Madrid! A veure, si Florentino Pérez va a Madrid, que es posin a Madrid! Aquí no es volem els molins del Florentino.
Deixi'm que acabi d'explicar.
Allà li flema, eh? Allà li flema ni cap en un món.
Acabo de llegir el que diu el Josep. Diu, ens afecta més el CO2 que produeix el que cremen per fer electricitat. El molí els semblarà lleig,
trau.
Però el petroli mata. El DAF, que és una altra de les
nostres... El DAF, un sabó, eh? Un sabó.
Aquí la qüestió era que parlava la Maite de...
Ofegar pobles.
De la infraestructura que munten, en aquest cas, empreses de l'IBEX 35.
El Josep diu és que si no posem molins és la mort del planeta, inclòs el seu poble. I hem rebut també un mail...
Aquí el problema és que pots estar d'acord amb això fins que toca el teu poble.
Clar. Sobre això de l'IBEX 35, Toni, hem rebut un mail del Xavier Gàsquez que diu... Deixem de fer demagògia donant números al tuntun en plan alarmista i amb qualificacions maximalistes. No són les elèctriques de l'IBEX les que promouen els projectes. Tot projecte és per tirar endavant... Ha de ser rendible i com a tal guanyar diners. Mm-hmm. No hi ha cap subvenció d'Europa. Catalunya ha pensat 20 anys com vol fer una desena de vegades.
No, aquest senyor està desinformat. Hi ha subvencions d'Europa per fer precisament això.
Ell diu, és molt millor treure pous de petroli i gas a Rússia, Amèrica i l'Àfrica contaminant allí per nosaltres. Prou de donar veu a gent que sempre està en contra de tot.
Fins que toca el teu poble.
Fins que li posin a casa seva. Llavors sabrà el que és.
No, a 200 metres de casa que tinguis una línia d'aquestes d'alta tensió que no sentiràs
que
ni la tele.
Que tanques
la tele no sentiràs,
que poses els dits al fluorescent amb una banda i l'altra i s'encén el fluorescent. Home. No volem això a Catalunya.
Home, sense entrar amb uns i altres...
És el país del no.
No.
Sense, fet... Perdoni, ja ha dit més de 100 molins de vent a tota la comarca de l'Anoia.
Sí, vam ser pioners amb les pantanos hidroelèctrics.
Hi ha hagut oients que han posat imatges, per exemple, de Dinamarca, que estan plens de molins de vent, i d'altres, com el DAF,
que diu... Sempre és de nit, allà no es veuen.
Deixi'm que acabi. Diu, com a bellesa i diversitat del territori, Catalunya no té res a envejar a quasi cap altre territori al món. No
treu,
valorem
treu, treu
prou.
Aquesta colla d'ignorància, enyordos,
que ella està
escarosos.
Dient... Que no m'està escoltant? Que diu el mateix que diu vostè.
No.
Aquest oient diu...
Escolta, si estàs malament, no t'entenc.
A veure, està dient que Catalunya...
Callo quan... perquè després ens renyaran. Què dius?
Què em vol dir?
que no t'entenc el que dius, perquè ho llegeixes d'una manera que sembla que t'hagin fotut anestèsia i estiguis comptant el compte enrere per quedar dormida.
A veure... Estic
que t'han d'operar els queixals o que t'han d'operar?
No m'han d'operar res. Oh, i a més, miri, disculpi, però és que potser és que vostè no m'està escoltant.
No, és que no m'interessa.
Doncs aleshores calli.
Pues en rellegeixo millor.
A veure, hem dit que han posat la imatge dels molins de vent de Dinamarca, Dinamarca. I aquí tu hi ha el que dius que Catalunya no té res a envejar a Dinamarca. Està d'acord amb això?
No entenc què m'estàs dient.
Disculpi, és una pregunta molt senzilla.
Per què d'envejar Dinamarca?
Si el veí del costat de casa està cagant al costat d'un contenidor, jo també ho he de fer, no? O sigui, perquè
els suecos aquests de Dinamarca... O jo no m'explico bé, o vostè té un tap a les oïdes que
no s'entén res.
Jo només vull dir que...
Quins comunicadors té aquesta emissora?
Molt a favor de les renovables, però que et posin un macroparc fotovoltaic de 65 hectàrees
no
a 500
res.
Metres del poble
no
i 10 aerogeneradors de 200 metres d'altitud és que et toqui la loteria.
No sabeu res, no se us entén. Només esteu en Madrid. Poc infàstic de programa. L'únic que estic d'acord és amb la senyora que ha parlat del...
Miri, li vaig dir una cosa. Canvi de dial, canvi d'emissores, ben senzill.
No vull canviar.